Passant 10 minuts de les 6 de la tarda, en només dues setmanes, l'organització Just Stop Oil ha realitzat 3 accions reivindicatives en diversos museus del món atacant les seves obres d'art. El primer atac d'aquest grup d'activistes que lluita contra el canvi climàtic per cridar l'atenció, això diuen, contra l'escalfament global, va ser llançar tomàquet als quadres dels girassols de Van Gogh al National Gallery de Londres. Aquest és el moment de l'atac el passat 14 d'octubre. Diumenge passat li va tocar el torn al quadre de Monet de la sèrie Almiares, que es trobava en un museu proper a Berlín i que el que aquest grup li va llançar un puré de patates.
Va, va, va.
Vam anar del tomàquet al puré. Doncs aquest dilluns dos activistes van estampar 2 pastissos de xocolata a la figura del rei Carles III del Museu de Cera de Madame Tussaud de Londres. Aquest és el moment. Per parlar de tot plegat, ens acompanyen avui el versió RAC1, l'estudi 1 de RAC1, l'historiador de l'art i museòleg, Damià Amorós. Damià, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, bé, bé.
Quan sents això, què et passa pel cap?
Millor no
explicar-nos. Digueu, escolta'm.
Bueno, comentàvem, no?, que els imbècils també entren als museus.
Els imbècils també entren als museus.
Agafant la teoria que deia el professor Carbonell, o del Carbonell, d'aquesta societat més... imbècil, sí, sí.
Senyor Boigues, per al·lusions, bona tarda de nou.
No va dir que fos més imbècil, sinó que és imbècil.
És.
I tenim el plaer avui des de Nova York de tenir en línia un dels artistes contemporanis més importants de casa nostra i que, a més, va ser comissari d'una exposició sobre obres vandalitzades al NAC, que és el Francesc Torres. Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Et posem tots aquests talls i tots aquests documents i et faig la mateixa pregunta que li fèiem al Damià, que et passa pel cap.
Per una banda, la National Gallery ja té experiència amb això, perquè el 1914 una noia que es deia Marian Richardson es va carregar a estrelades la pintura del Venus del Mirall de Velázquez i ho feia protestant per la tensió el dia anterior de la Emmeline Pankhurst, que era la jefa del moviment sufragista, no? O sigui, que tornem a estar el mateix, vull dir, que defensant una causa, diguem-ne, justa, però s'acaba de fer una barbaritat que és intercanviable amb qualsevol borrada que s'ha fet abans en contra de l'art, tant siguin els budes de Babian destruïts pels talibans o l'obra destruïda pels nacionalsocialistes alemans als anys 30, no? És equivocar-se un amic, és no saber, no? El test al nord i, bueno, és que moltes vegades ser tonto és pitjor que ser dolent, no?
Tonto és pitjor que ser dolent? Caram, avui tenim dos artistes dels titulars, us ho agraeixo molt, perquè a la web de RAC1, escolta'm, es deuen estar fregant les mans ja. Digues, Francesc.
No, que és això, és equivocar-se d'un amic, és no saber realment el que s'està fent, ni tenir les idees clares. En tot cas, vull dir, perquè no li tiren el puré de patates o la sopa de tomàquet en el director de British Petroleum, no?
Ara.
O a la primera ministra, a la trossa aquesta, que sort que ja no hi és, però bueno, vull dir que hi ha objectius que podràs dir que, bueno, per això és que està molt mal fet, no agredim algú i tal, però bueno, vull dir, si realment el que estàs defensant és una cosa d'aquesta importància, ves directe als responsables, no perdes el temps amb aquestes tontades.
Però potser el que volen, permeteu-me que faci d'advocat del diable, és que precisament és el que estem fent, que és que en parlem, Damià.
Sí, jo, mira, la setmana passada vaig fer un tuit dient que no parlaria i aquí estic, però bueno. Segona mena de conviccions.
Bueno, volem posar-li context, que per això us hem convidat.
Però és un fet que el que busquen és senzillament notorietat i per una senzilla raó. L'altre dia fins i tot anem vestits amb armilles de fluorescents i amb un equip de comunicació davant. Clar, és una maniobra de màrqueting extraordinària. L'altre dia una persona em feia la broma que hi haurà algun museu que llogarà actors perquè facin i la gent vagi a veure aquella obra, però clar, és que tècnicament és això, una barrabassada, un acte de falsa bandera a elements artístics, elements patrimonials amb una idea de patrimoni, de simbolisme, que és tradicional, que s'hagi tacat, i el francès, com bé deia, va fer aquí l'exposició al Museu Nacional, fantàstic,
ara en parlarem,
s'exposaven elements interessantíssims, però no anem bé.
Francesc, què hi vas exposar? Em sap greu perquè m'hauria encantat veure-la i no, en fi, no hi vaig poder assistir, però per què?
Bueno, la cosa, de fet, va començar per un altre conducte, no? Va ser allò de anem a fer una exposició sobre vandalitzada. El que em va demanar el museu va ser que fes una peça, un projecte propi, sempre i quan, podia fer el que volgués, però sempre i quan la matèria prima fos la col·lecció permanent. I llavors, quan vaig començar a explorar els fondos del museu, doncs em sortien tota una sèrie de coses que no s'havien exposat mai, o molt poc, i algunes d'elles era perquè estaven en mal estat, o perquè s'havien atacat per quantitat de raons diferents, i això era el que a mi em semblava que era interessant, perquè no era únicament ensenyar la peça, sinó que estaves també mostrant el context històric del moment. No?
Quin tipus d'atacs havien patit aquestes peces?
Però anava des de la negligència institucional fins a atacs directes a causa de la guerra, hi havia de tot tipus de coses, no? Però això li donava justament un interès històric. Moltes vegades tractava de peces que no eren massa interessants com a obra d'art, però en canvi les circumstàncies feien que tinguessin aquest valor, no? I que es pogués reflexionar sobre el que representa una peça feta molt bé, atacada per expressament o simplement pels avatars de la història, i si això s'hauria de restaurar o no. En fi, hi ha molts aspectes que val la pena considerar a partir de l'obra trencada, no? Els arqueològics, quasi tot el que hi ha està trencat. I en canvi això no ens preocupa.
Exacte, i ho anem a veure amb molt de gust. Jo et volia preguntar, de les peces que vau exposar, quina destacaries per haver patit un acte vandàlic que dius, home, jo és que no dono crèdit?
Bueno, n'hi havia moltes, eh? Però una era, per exemple, el bust d'Isabel II, que havia estat a l'arrencada de l'escalinata del Liceu, i que en el 1848, durant la revolució, doncs van entrar, la van tirar a terra, la van treure al carrer, la van portar rodolant fins al moll i la van tirar a l'aigua. I allà es va quedar durant molt de temps, fins que ja era el segle XX, però molt avançat, doncs es van fer unes obres al port i va sortir. I ara això forma part de la col·lecció del Manac, però està en el Teatre Lliure, no sé, ara no recordo les circumstàncies, la tenien ells, i va ser una de les coses que es van exposar. Però bueno, hi havia una tonelada de retrats del rei Alfons XIII, que també estaven molt fets molt bé, i en aquest cas era simplement doncs, bueno, perquè ningú s'havia ocupat de cuidar-los, no? Però en canvi estaven al museu. Després hi havia el més impressionant de tot eren les pintures cremades del CERT, de la catedral de Vic. Allò era sensacional. Sí, sí, sí.
El Damià està gesticulant com si fos un partit de futbol, digues.
No, que és veritat, que al CERT li van cremar les pintures a la Guerra Civil a la catedral de Vic, i el Manac doncs va fer la feina, i el francès ho va ensenyar a les caixes estereoscòpiques, que era l'exposició, que era una exposició que creia molt l'atenció, on hi havia un Aston Martin francès davant d'un Zurbaran de Sant Francesc. Hòstia, explotava la ment, i el francès ho fa això amb les exposicions, i gràcies per convidar-ho, perquè és un geni del nostre país.
Sí, sí, i així l'hem presentat, i a veure si la pròxima exposició no se'ns passa, perquè de vegades estem pendents d'altres coses i les coses bones no les tenim presents. T'anava a preguntar, tu que et tenim a Nova York, si els museus a Nova York, després del que està passant, ja sé que dir museus en general és una miqueta complicat, si hi ha una nova sensibilització, especial sensibilització, tu has vist, t'han comentat algun moviment sobre augments de seguretat, en fi, moure algunes peces dels museus?
No, de moment no. De moment no s'ha notat, perquè ja hi ha la seguretat, vull dir, allà les coses estan bastant ben vigilades, però el que sí que és possible és que, vull dir, si això continua i se'n fa alguna d'aquelles que sigui irreversible, que llavors, segons on passi, si passa aquí als Estats Units o passa a Europa, doncs allà sí que tindrà un impacte molt notable, jo penso, perquè farà que aleshores sigui molt més difícil entrar al museu, perquè serà com anar a l'aeroport. Si continuem així, no s'exagerarà pensar que hi ha un moment que per qüestió de seguretat doncs l'accés al museu sigui molt feixuc, no? Com ara és anar a l'aeroport.
Jo, perdoneu, però veient el que està passant, és que anem una mica cap aquí, no?
Avui corria un tuit, que després s'ha confirmat, però d'un perfil particular, que al Museu del Prado no deixava entrar determinats productes líquids, amb ampolles d'aigua petites i tal, i això és un pas. Això és un pas. Els museus no han de ser llocs extremadament vigilats, al contrari, han de ser llocs d'expressió pública, de crítica. Tot això que reclama aquesta gent, que estan en el seu dret i és realitat, ho estan fent els museus des de dins. Hem fet seminaris, conferències, per explicar-nos primer entre nosaltres, els professionals dels museus, els artistes, i ara feu cap a fora. Hem fet campanyes de tota mena i potser no hem arribat a aquests sectors, i això és un fallo nostre, dels professionals dels museus, que no hem arribat a tocar els sectors de la gent, i el que esteu fent ara jo crec que enfocat com ho enfoquem és necessari explicar que això és un acte de vandalisme pur i dur, sancionat a casa nostra. Hi ha una llei de patrimoni i lleis de museus que aquí pot entrar. Doncs el que diu el francès és 1+1=2.
Francesc,
que... Hi ha dues coses que em sembla que són importants a tenir en compte i que demostra realment la manca d'intel·ligència política d'aquests xavals, no? I és que, primer, per què l'art, no? No és una pregunta neutra. Anar a buscar el més vulnerable, en certa manera, el que fa és treure-li mèrit a la causa que estàs defensant, sobretot perquè l'ho ha atacat. Quan es tracta d'un museu públic és propietat de tots els ciutadans. O sigui que realment és allò de no saber realment on trepitgen, no?
Ara entrarem amb l'Ester Muñoz. Ester, bona tarda.
Bona tarda,
a parlar de qüestions més concretes i com poden canviar els museus. També tenim una pregunta pendent que ara intentarem respondre, però abans volia preguntar-li al Francesc si tu, com a persona que treballes l'art, que estàs en contacte amb aquests col·lectius, si això, per exemple, creus que pot causar que la gent vulgui exposar menys, que tinguin més preocupacions per les seves obres, que es perdi un cert accés lliure a determinats museus. És a dir, si
segur.
Pot afectar directament a la vena artística que teniu.
Segur. El que evidentment, vull dir, jo, si fos col·leccionista, m'ho pensaria dues vegades abans de deixar obra. Vull dir, si la cosa va en aquesta direcció i cada cop és més intens, com li pots demanar a un col·leccionista que et deixi obra? No, és clar, si li pots garantir la integritat física de lo que està deixant, no ho farà. No? És allò de si ho han fet expressament no els hi podia sortir millor, no? Al revés. No sé si s'ho han pensat lo suficient, però en un cas com l'altre el resultat és absolutament nefast i a més que no els serveix per res en quant a defensar el que defensen.
Ara anem per la seguretat, però abans, Marta, una pregunta que crec que podem respondre per al·lusions al programa i també per al·lusions vosaltres.
No, i que té a veure amb això que estava comentant justament ara el Francesc, perquè l'Anna Sangenís ens fa aquest comentari a Twitter. I no porteu cap representant de l'activisme? Que es tracta de cridar l'atenció, que el món està a punt del col·lapse. Seran importants les obres d'art quan s'extingeixi la vida al planeta?
Dues qüestions. Això de no porteu cap representant de l'activisme. El problema és... qui et respon una crida quan tu demanes aquest activisme? És a dir, quan tu vas a buscar Just Stop Oil, jo no vull parlar amb una persona que em defensi segons quines qüestions. A mi m'encantaria parlar amb les persones que han executat aquest fet. Però és curiós perquè ells, d'una manera crec que molt honesta, defensen uns principis que segurament també serien nostres, però després a l'hora d'intentar comunicar-nos amb aquesta gent és impossible. És impossible perquè els canals de comunicació estan tancats. Suposo que per la seva pròpia seguretat. Dit això, també me'n vaig a l'altra banda, i també és una pilota que us llenço a vosaltres, que a mi m'hauria agradat aquesta setmana tenir aquí asseguts o escoltar per telèfon doncs, directors de museus. i dir, escolteu, la situació és aquesta, però amb l'Ester en parlava, amb l'Àfrica Pallero també, això no s'ha produït. I us deixo a vosaltres aquestes consideracions que fèiem, Damià.
Bàsicament, i gràcies a l'Anna pel comentari, jo estic en contra del canvi climàtic i practico polítiques actives contra el canvi climàtic, però si prevenim i parem el canvi climàtic, que és el que hem de fer, i treballar-hi tots, l'art és una eina. I els museus seran el gran element de coneixement massiu, perquè és el nexe entre el coneixement i la societat, som nosaltres els museus que exposem, i no el lloc on haguem d'atacar, al contrari, on podem parlar, on podem dialogar, els ateneus del segle XXI seran els museus, i aquesta és la funció. Sí que és veritat que hi ha por entre el sector dels museus, i jo perquè sóc una mica xalabrat, mira, i vaig així l'ample, i vinc d'una zona, i el senyor Marcelí segurament ho haurà vist, que de nit sembla que estiguem a Nova York quan estàs a Tarragona. I allò produeix fum, produeix unes coses que
no
són bones.
Per què no fan allà amb una xemeneia d'aquelles?
Jo és el que he pensat, hosti, per què no van a la petroquímica?
Exacte.
Els que som de la Catalunya Nova ho entenem, això, no? Hosti... No sé si el francès...
El francès, sí, digues, disculpa, Esther.
No, jo volia dir que segurament és perquè és un objectiu fàcil, no? Perquè el francès deia, per què no van els polítics? Per què no li llencen pintura? Doncs perquè el museu els hi posa fàcil i potser els museus no en volen parlar perquè no estan posant les mesures que cal posar.
O no, pobre, s'està treballant... Jo estic segur que s'està treballant en plans... i això ho he comentat amb col·legues del sector. Això no ha de passar als museus, i els museus, les mesures que tenen de seguretat actives, passives, i la conservació preventiva, que és tots aquells elements que nosaltres podem fer per conservar l'obra, no contemplaven atacs tan directes, sí, directament físics, mecànics amb la peça, per això molts tenen un vidre, però el vidre està situat a la part davantera, quan tirem un producte, sigui el que sigui, farà mal a l'obra.
Ara en
parlarem.
Encara
que hi hagi un vidre,
farà mal a l'obra. No, només sobre això, Francesc, si vols dir alguna cosa?
Primer, que no els hi fotem la culpa als museus, no? Els museus simplement fan la seva funció i quan hi ha algun problema doncs, són reactius, no? Llavors prenen mesures. No es pot anticipar el que pot passar, perquè el que pot passar potencialment és monumental, sí, no? Podria posar una bomba també, no? Jo segueixo pensant de que és bastant significatiu que s'escolleixi l'art com a objectiu. O sigui, perquè és fàcil, doncs això sol ja ho diu tot. No, o sigui, anar a destruir obres simplement perquè és molt més fàcil que tirar-li una pedra amb un antiavalots, ja ho he explicat tot. Jo penso que en política el fonamental és sempre saber qui és l'enemic, no? I saber per què estàs fent el que estàs fent. I això, òbviament, doncs, per desgràcia, no ens ho estan dient aquests nois. No?
És que arriba l'Ester fa un moment i em diuen, no, és que continua, perquè és que, clar, no tot són obres d'art, però sembla que arrencat ara una mena de moda viral, deixeu-m'ho dir així, d'aquest tipus d'agressions.
Sí, però el que està passant és que amb aquests atacs que estan fent ara no tenen tanta repercussió que amb l'art, no? Perquè avui, a 8:45 del matí, dos activistes de Jazz Stop Oil han llançat pintura taronja sobre diversos concessionaris d'automòbils de luxe a Estats Units. Però la notícia tampoc ha rodat tant com aquesta de l'art. Per tant, ells van a l'objectiu on saben que tindrà més repercussió.
Francesc, moltíssimes gràcies i no sé si en tornem a parlar o no, però vaja, és un tema que... Ara continuarem fent tertúlia, però veurem si continua aquesta mena de viralització d'aquest tipus d'atacs o no. Francesc, gràcies, repeteixo, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, adéu-siau. Recullo el fil del Damià, que deies una cosa molt interessant, perquè també hi ha gent que comenta, escolta, hi ha un vidre,
sí, no passa,
és un puré de patates, sí. És o no sé què, ja va bé que en parlem, però què passa exactament amb l'obra d'art? Ho dic perquè tu et dediques a això, ets...
No sóc directament conservador restauració.
Historiador de l'art, sí. Però museòleg també.
Sí, quan nosaltres creem que hi ha una peça que, per la seva importància, per les seves necessitats, també la mateixa peça moltes vegades pel suport, pel format que el va fer l'artista, necessita una conservació, una climatologia especial per aquell format, es pot fer una caixa estanca, que és una caixa que hi ha entre la part del marc, la tela o el suport que sigui, i l'obra d'art, però moltes d'aquestes peces sí, tenen un vidre davant. El vidre el primer que fa és protegir d'impactes físics, és a dir, el fet que deia el francès, no?, d'aquestes sufragistes que van anar amb un ganivet, no recordo si era una destral, a fer mal a l'obra. Això ho para. Però estem parlant de líquids. El líquid es filtra. Moltes vegades la gent pensa que el marc de l'obra és quatre fustes que han trobat allà al museu. No, 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 no. El marc forma part de la peça. La peça té un darrere, té uns... la majoria uns elements orgànics que xupen aquests líquids. Tot això estem malmetent, estem fent un acte vandàlic a una obra d'art.
Al darrere de la peça, què hi ha?
De tot.
Explica-ho.
Hi va haver una altra exposició al MNAC que es deia de restaure, que hi havia fins i tot dibuixos, de vegades trobem altres peces, i moltes vegades en els processos de restauració i conservació, i això és important dir-ho, Catalunya és un país capdavanter en els processos de restauració i conservació d'obres d'art, des del centre de Vall d'Oreig, el Museu Nacional, la unitat de restauració i conservació de la Diputació de Tarragona de Tortosa, tenen la possibilitat de fer reflectorologies, radiografies. Molta gent pensa que això només s'aplica a les persones. No, no, les obres d'art podem fer radiografies i descobrir que un sant primer era una Mare de Déu, o el típic que sempre passa en Picasso, no?, que Picasso a Barcelona reaprofitava les obres unes de les altres. Llavors trobem una imatge equips davant, que si fem la radiografia i investim una mica, en trobem una altra darrere, o fins i tot hi ha un quadre del Llimona al MNAC on és una vista campestre preciosa amb dos personatges i la dona sota les faldilles. Darrere hi havia una altra peça que és un capellà, i el capellà està sota les faldilles de la senyora.
Carai.
Mare de Déu.
Mai més ben dit això que hi ha al darrere, no? Que hi ha al darrere, que hi ha sota. En aquest
ho va
cas.
Fer expressament?
Jo crec que no.
Ara, preguntat des de la ignorància total, el puré o el tomàquet traspassa aquesta protecció i taca, posem pel cas, el marc. Ja no parlo de l'obra. Això què significa?
Aquí tenim un problema. Estem malmetent un element que forma part de l'obra, que hem d'estudiar com tractar-ho. Segurament tenim els professionals per poder-ho tractar, però hem malmès l'obra original. També és veritat que potser arribarà un punt que un dia passarà una desgràcia, i això és el que volem evitar. Però pot passar. De moment no ha passat.
Sempre s'exposen totes les obres originals, sí, o hi ha excepcions?
Aquest és l'altre tema que ha corregut aquesta setmana.
Hi ha
bueno,
mites,
escolta'm, clar, no, posen el vidre, però no és el real, no, per no, tant, no, posem
la
el puré.
La
clar, a veure, expliquem-ho bé, això.
Sempre, qualsevol museu del món, sempre, menys el del Jamón de Madrid, però sempre, tots els museus exposen els originals. Si per equis qüestió, i parlem amb l'Ester, si una peça viatja, si una peça s'ha de restaurar per qualsevol necessitat, o en aquell moment se li ha de fer una radiografia o unes fotos per un catàleg, s'explica. Una cosa que tenim bona als museus és la transparència. Tot això de la llei de transparència, els museus ho tenim, i els museus expliquen sempre quan una peça, per qüestió que sigui, no es troba en el seu lloc exposada, no és l'original, o fins i tot és una recreació. A dia d'avui, amb la tecnologia... fa poc, em penso que avui al matí a Vic s'exposava, s'inaugurava un element immersiu. Al monestir de Poblet tenen sales immersives. Al MNAC estan fent les proves, és a dir, a dia d'avui la tecnologia ens ajudarà a explicar molt més les grans obres que no podem tindre en llocs petits.
Una pregunta. Sí, resulta que...
Ara ve la bona, eh? Ara ve la bona.
Si allò, per casualitat, el tio que tira el puré de patates crea una obra d'art millor que la que hi havia, què faria en aquest cas?
Primer fora vandalisme i després s'estudia.
Espera-ho.
El que es podria fer, senyor Buigues...
Espera't, que ha donat una idea.
Sí, ara m'ha donat la idea. No, escolta, parlem amb els de Stop Oil i, escolta, els hi posem unes teles blanques al mig del museu,
clar.
Reivindiqueu el que vulgueu, taqueu la peça,
vale.
Però, clar,
feu-ho.
Són artistes? Bueno, però, fan.
No,
són
però,
creadors.
Jo no dic que siguin artistes, però a vegades igual una persona que no és artista tira una cosa a l'atzar i l'atzar fa que, per casualitat, sigui una obra d'art.
Vostès pensa que Miró era una persona que jugava a l'atzar?
No, no. Ah. Però bueno, podria passar. Hi ha una possibilitat d'entre mil milions.
Sí, home, una possibilitat d'entre mil milions. Jo me'n recordo una vegada visitava la Fundació Miró amb uns coneguts. Mare, això ho feia el nen. Dic al teu nen, això no ho fa ni borratxo de whisky. Miró va aprendre a dibuixar i després a desdibuixar. Picasso va aprendre a pintar i després es va crear el seu propi estil per pintar Picasso. Moltes vegades banalitzem l'art, no el vandalitzem, el banalitzem, i hòstia, darrere hi ha una persona que té uns coneixements de la realitat que viu espaterrans.
Una d'aquestes imatges que veiem, el que passava és que llançaven el puré o el tomàquet i semblava que hi havia una manca de reacció. Estem acostumats que de vegades la policia doncs actuï més contundència i la persona que fa alguna cosa...
Potser tampoc no hi havia ningú més.
Bueno, a vegades quan la gent salta un camp de futbol, els 5 segons ja l'han placat per terra, ja té el nas estampat contra la gespa. En aquest cas, sembla que l'actuació es dilatava més, no? Hem contactat amb una persona que s'havia dedicat a aquestes tasques, concretament el Marc Giró, historiador de l'art, i que ens explicarà la seva experiència com a vigilant al Centre Contemporani de Barcelona i al MACBA, i fa alguna reflexió sobre la rapidesa d'aquestes actuacions.
Hola a tots, escolta'm, sóc el Marc Giró. Sí, efectivament, jo vaig, quan era estudiant, vaig treballar precàriament de vigilant de sales del Centre Cultural Contemporani de Barcelona i també del MACBA. A mi, si recordo, recordant la meva experiència, no m'estranya en absolut que entrin dues persones i m'aixequin un quadre de qualsevol forma. Poques coses passen, perquè et dic una cosa, això està tan mal pagat i són tantíssimes hores que t'has d'estar dintre les sales que t'agafa un sopor, o com es digui en català, que al·lucines. I podríem, vamos, robar quadres, despenjar els quadres dels propis museus si fos pels vigilants, almenys en la meva època.
Damià, què has de dir? Perquè, clar, ja podem anar-hi donant voltes, i si a veure si la propera no caldrà ni el pot de tomàquet, t'agafaran el quadre i se'n donaran cap a casa.
No. El Marc Giró ja sabem com és. Realment, hi ha un sector molt precaritzat, que són els vigilants de museus, i jo he tingut molts companys de carrera, quan estudia Història de l'Art aquí a Barcelona, que per poder-se pagar la carrera el que feien era ser vigilants de museus. El que no són conscients molts dels professionals dels museus és que aquestes persones són la cara del museu. I quan algú va preguntar-los i a ells, han de tindre la formació arreglada per això. Recordo un curs que vam fer a Madrid, a la Real Academia de Bellas Artes San Fernando, hi havia els CAPs, els col·laboradors d'atenció al públic, i parlàvem allà i deien, ostres, què és el que més t'han preguntat? Diu, com es talla el pernil? I érem un museu. Perquè aquella gent, turistes que vés a veure d'on venien, com es talla el pernil? O com es fa un nou ferrat, una truita a l'espanyola. És a dir, parlaven més del que era i qualsevol altra cosa de la tradició culinària
no,
del país.
No perquè ho veiessin al quadre.
Què va? Perquè la gent... Jo aquí a Barcelona m'han parat una persona i em va dir, on és la Capella Sixtina?
Bueno, doncs, escolti...
Bueno, vagi buscant. Una mica
de ciutat, eh? Estava per la zona...
Tots els camins porten a Roma, vull dir que una cosa ja la trobarà.
Tira cap allà.
Recte
amunt. Ja, arriba un punt... Ostres, hem de fer molta difusió encara, molta pedagogia.
Acabarem amb un policia a cada sala?
No. Serà difícil. És a dir, aeroportitzarem l'accés als museus, però els museus han de ser igual que les universitats, llocs on no hi ha d'haver això. La crítica, la raó, la discussió, la diferència, s'ha de practicar als museus, però no aplicant un element a l'obra d'art, sinó davant de l'obra d'art com a referent i com a punt de partida de la discussió.
I l'obra d'art, ara que canvien això del canvi climàtic, un paisatge, jo què diré, doncs Montjuïc, l'any...
Hi ha una sèrie de pintures, senyor Marcelí, que li agradaria molt, del Viladomà, del gran pintor barroc català, que són les quatre estacions, que es veu un paisatge nevat, un port, unes vinyes a la tardor i a la primavera unes flors. Agafant això, portant-ho per totes les escoles del país, reproduccions, jo crec que explicaríem com era la realitat de fa 300 anys el paisatge dels nostres rabesavis.
Exacte. I posant una imatge del com és ara? És a dir, aquests senyors
no
activistes...
Reals, però
Bueno, però aquests senyors activistes, en lloc de tirar, posar-hi una fotografia, ara és així. I abans, fixi's, això sí que tindria una lògica.
I moltes vegades pensem en fer grans campanyes de publicitat, però anem allò, al màrqueting de guerrilla, de vegades. Jo recordo quan es va fer la gran exposició de Fortuny a Catalunya, al MNAC, a la plaça Tetuán, a l'estació de plaça Tetuán, es va posar la reproducció a mida real de la batalla de Tetuán, i tothom que passava per l'estació, que era molta més gent de la que anava a veure el museu, veia sortint del metro la batalla de Tetuán, a mida real. Ostres, portem als llocs on va passar, potser, on es va pintar aquell quadre, una peça del quadre, i expliquem allà mateix com ha canviat el paisatge.
Doncs avui hem volgut sobrevolar sobre aquesta qüestió. A mi, la veritat és que m'encantaria que tinguéssim aquí representants de l'Stop Oil, no?
Per
escoltar què volen dir, que insisteixo, en algunes coses estarem d'acord, i també per qüestionar-los sobre el que estem parlant ara, sobre si una obra d'art ha de ser aquest objectiu d'atac. Damià, moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer tenir-te aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
És que has de parlar, home, has de parlar. Ja sé que et costa, però has de parlar. Esther, moltíssimes gràcies.
A tu.
Fem una pausa i ja ens retrobem dins la transmissió, de la qual formarem part una estoneta, només a l'inici, d'aquest Inter-Victoria Pilsen.
Apitxa'ns.